Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Final d'any, mes de desembre, dates nadalenques, hi ha certs temes que són inherents d'aquestes dates. I un d'ells, gastronòmica, si voleu, jo, vaja, vull dir, des de petit, és el tema dels torrons. Aviam, els torrons. Abusar-ne no, segurament no ho necessitem, però bueno, qui diu de torrons diu de qualsevol altra cosa. Però quan tu parles de torrons, doncs són festes de Nadal, són menjars a casa amb família, amb amics, amb trobades, etc. No? Sé que la gent que es dediquen a fer els torrons també els agradaria intentar desestacionalitzar una mica, però al final, escolta, els torrons són èpoques de Nadal. I quan parlem de torrons, a Lleida doncs, tenim una marca que jo crec que n'hem de fer ressò perquè fan una tasca cada vegada més important, amb una qualitat molt bona i que, a més, barregen un altre producte doncs, sa i de la terra com és la mel. Per tant, suposo que hauràs adivinat que parlem avui de torrons i mel alemany. I està amb nosaltres doncs, el Ferran Alemany. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran, ara dubtava. Et presento com a director general, com et presento?
Gerent, mira, som a l'equip som i el meu pare, que encara està actiu l'home, no es vol jubilar, i ma germà i jo mateix, i llavors som 25 més a l'equip.
Ferran, tu quina... Ets la segona generació o no? O va més enllà, això?
No, va més enllà. Nosaltres som la quinta generació d'activitat. Ma germà i jo, des de finals del segle XIX, que va començar l'àvia Mundeta, hi ha hagut una generació rere generació treballant el torró i treballant també doncs, la mel. Sí que és veritat que com a empresa, és el pare que la munta, als anys 80, però com a tradició familiar som la cinquena ja.
Déu-n'hi-do. Els trobeu a internet, alemany.com, així de fàcil, alemany.com. Vosaltres esteu ubicats a Os de Balaguer.
Correcte, estem a un micropoble allà a Os de Balaguer.
I sense plans de moure'ns d'allí?
Sense plans de moure'ns. Nosaltres allà, doncs, és la nostra... De fet, posem en valor que es pot fer des del món rural, es poden fer coses com el nostre projecte, no? Una marca que hem fet... que estem tenint ja pues, un cert reconeixement i som presents a bastants llocs, des d'un micropoble això es pot fer i som un testimoni i ho volem posar en valor, no? que el poble es pot viure bé i es poden fer coses interessants.
Clar, és que vosaltres, ara anirem aprofundint a la vostra activitat, al vostre dia a dia, a la vostra història. La vostra història està plena de decisions que no són segurament molt populars, si vols. No dic que siguin bones ni dolentes, dic molt populars. El normal és quan una empresa creix doncs, que busqui un polígon industrial amb un lloc cèntric, etcètera, etcètera. I escolta, vosaltres vam néixer a Os de Balaguer, tenim les arrels a Os de Balaguer i des d'aquí es pot fer. A més, traieu bandera, com bé deies, de, escolta, no estem parlant del territori, del despoblament, dels micropobles, doncs aquí estem nosaltres mantenint a 25 persones i tirant endavant l'empresa. Però és que, a més, la vostra producció de mel, la vostra producció de torrons, també es basa amb la col·laboració amb moltes persones alienes a aquestes 25 del nucli de mel i torrons alemany, que us ajuden i que porten anys incorporant un projecte doncs, de persones segurament amb una situació laboral molt complicada.
Sí. Nosaltres, per una sèrie de casualitats, que ara no vindrà el compte d'explicar la història, però vam començar a connectar amb centres especials de treball. Els vam començar a oferir alguna petita tasca a que ens fessin i ens vam adonar fa ja 7 o 8 anys que ho feien més bé que nosaltres, molts processos. Un dels quals va ser etiquetar, posar les etiquetes als pots de mel. Doncs ara, ja fa, pues això, fa 6 o 7 anys, que ja no tenim màquines de posar etiquetes als pots de mel, i ho fan ells. Uh-huh. 3 centres especials de les Terres de Lleida, un ocupacional que és l'Estel de Balaguer, el de Balaguer ens fa tots els minipotets que en fem bastants per productes que van a pots petitons, tenim la Torxa a Lleida, aquest és on tenim més volum de feina etiquetant ja tots els pots, diguem-ne, normals, que estan als supermercats i als punts de venda, i també tenim l'Erci Shalom, i amb ells, doncs 60 persones al dia amb discapacitació, doncs ens ajuden a fer aquestes tasques. No només a posar les etiquetes, sinó també a preparar les comandes, i per fer-vos una idea, l'any 24 gairebé 1 milió d'unitats es van apegar a mà, i van acabar unes 6.500 comandes preparant-les perquè puguin anar a la logística allà i buscar-les i endur-se-les.
Déu-n'hi-do. A més, aquest any... Ara arribarem al tema dels torrons, però a més, aquest any vosaltres heu presentat un producte molt maco, que és un calendari d'advent especial. Especial, bueno, perquè no sé si se'ls hi va ocórrer i te'n van parlar o se't va córrer tu i els hi vas vendre la idea, però estem parlant de que teniu un producte d'advent, un calendari d'advent, vaja, de les monges clarisses de Balaguer. De qui va ser la idea, Ferran?
Això és un projecte molt, molt xulo. La idea crec que va néixer dins de l'entorn del nostre equip. No sé exactament com, perquè el calendari d'advent... A veure, quan jo era petit, calendari d'advent jo no en coneixia, va, d'acord? I ara, en els últims anys, doncs s'han posat de moda. Tothom vol fer calendaris d'advent, els supermercats n'estaven plens. Sempre molts cops enfocats a la canalla i en productes que a vegades... no sé, molt saludables, poder no són, no? I nosaltres, doncs, se va començar a parlar dins de l'equip, doncs, que un dels centres, doncs, podria, doncs, això, manipular i fer la tasca de fer un calendari, i vam aprofitar la caixa de la botiga online. Tenim tres caixes hexagonals, la caixa gran, vam decidir que aquella seria la caixa que hi hauria dins els 24 detalls. I quan vam començar a fer, ja les monges clarisses de Balaguer, que ja fa anys que treballen amb nosaltres, que ens fabriquen, van començar treballant amb un sabó fet amb mel, el que jo dic un sabó espiritual, sí. No? Un sabó que fet com Déu mana, que fem aquest comentari.
No, i a més estàs al lloc ideal per dir-ho.
Correcte, doncs amb elles vam començar. I aquesta relació amb elles del sabó, que va vindre per una necessitat que tenien elles, i va sortir aquesta idea, el que jo sé dir que s'ha de tenir la ment oberta, no? Ens vam vindre a veure i amb ment oberta vam aconseguir crear un producte nou. Doncs, a partir de la relació del dia a dia amb elles, ens vam adonar que ens ajudaran altres processos. I un d'ells és muntar les caixes de la botiga online, perquè és una caixa maca, però molt complexa de muntar, no es munta en un cop. I com que elles ja començaven a muntar, i llavors quan vam analitzar calendari d'advent, doncs això té un rerefons religiós. Doncs que ho facin elles. I si els hi van proposar, encantades, i aquest any hem llançat, doncs, un calendari molt xulo amb una faixa al frontal on hi ha una il·lustració feta per una professional molt, molt ben fet, en la qual hi ha, com a primera, una monja, doncs, que està allà amb els productes i també amb el fons del poble, una il·lustració maquíssima, i a dins, doncs, hi ha 24 detalls. I a iniciativa seva, perquè vam estar amb ells, hi ha un diàleg molt, molt fluid, a veure quines idees podrien aportar per fer un calendari ben, ben maco i ben interessant, doncs van proposar de posar un missatge fet per elles a dins de cada detall.
Ah, caram.
I sí, doncs a dins dels 24 detalls, doncs, hi ha torrons, hi ha caramels, tot fet amb mel, hi ha uns fruitxecs que fem amb mel, hi ha, evidentment, pots de mel, de romaní, de taronger, de farigola, de mel amb canyella, mel amb gingebre, crema d'avellana, tot el que nosaltres fem. I a dins, al fons del paquet, del detall, doncs hi ha un missatge. I cada dia un missatge diferent. I fet amb la seva sensibilitat i amb el seu missatge. Per tant, jo sempre dic que és un calendari que porta molta energia. Energia pel que la persona que es consumirà el que hi ha, però també després la energia d'elles, de com ho fan, de l'entusiasme que hi posen, l'energia que hi posen. Elles expliquen que quan fan aquest calendari, doncs connecten amb la persona que consumirà això. I això ja m'he adonat que és una energia molt gran.
Clar, a més és un calendari d'advent especial des de... Bueno, especial ho és per tot el que ens ha explicat ara el Ferran, però és que a més, normalment al mercat, doncs, trobes els típics calendaris d'advent per la canalla de casa. Aquest és per la gent gran.
Aquest exacte, això no ho he dit. I això
ho vam pensar per la gent gran.
Uh-huh. És a dir, la idea quina és? Que vam plantejar internament, però és que una persona compri el calendari, el regali la seva mare, la seva sogra, i ella, i la mare o la sogra, la padrina, ho pugui compartir amb els nets o amb les netes. I això fa que sigui un calendari familiar, no? Que tothom en pugui gaudir.
És boníssima,
la Aquesta idea. Aquesta és la idea.
És maquíssima. Escolta, reprenent el... Perquè, clar, hem començat parlant de Nadal, del desembre, de... ara parlarem de torrons. I, escolta, portem aquí uns minuts parlant i la gent diu, bueno, però escolta, que encara no hem parlat de torrons. Ara anem a parlar de torrons. Jo deia al principi, quan et presentava, que jo he parlat amb companys de professió de torronaires i molta gent fora de les entrevistes et diu ens agradaria trobar la manera de desestacionalitzar el tema del consum de torrons, tot i que és veritat que el torró marca el Nadal, no? Jo t'he vist fer que sí amb el cap, perquè realment el torró suposo que és una feinada per consumir en un mes, com el que diu, dos mesos tirant llarg.
A veure, hi han productes que ho han aconseguit, els gelats. Els gelats abans eren poder de l'estiu i ara els gelats ens en consumeix tot l'any, no? Tot i que a l'estiu hi ha una punta. Jo amb el torró perquè m'és complicat. És a dir, el torró ho tenim molt al nostre cap de que és un producte nadalenc. Passa el mateix per tots sants, amb els panellets. Mm-hmm. Doncs sí. És difícil. Un panellet, analitza un panellet, si la veritat és ametlla, és un producte bastant... És un dolç bastant saludable, però no el treguis d'aquelles dates. Amb els torrons ens passa una mica això. Sí que és veritat que hi ha hagut empreses i marques que han apostat perquè vagi més enllà, però si no hi ha turisme o no hi ha exportació, és difícil que la població local connecti amb el torró. Però sí que és veritat que a poc podem anar parlant amb la restauració, parlant que pot ser un postre per tot l'any, això sí que és veritat. I a poc, si està als punts de venda, doncs hi haurà consumidors, perquè si analitzes que és el torró, 70% ametlla i el 20%, en el nostre cas, és mel i el 10% de sucre, i una mica de claredou o de xocolata. Per tant, nutritivament és un producte bastant complet i bastant adient, no està carregat de sucres com altres dolços, no? Per tant, seria una aposta de futur, però a poc.
Bueno, que me'ls has resumit ja, els torrons alemanys me'ls has resumit ja. O sigui, vosaltres, els clàssics, els històrics, els de tota la vida, els cobriu perfectament, no?
Correcte. Nosaltres estem enfocats a la tradició, a la manera de funcionar. Nosaltres ens hem destacat sempre per fer una pasta, un torró de pasta blanca, no? Altres el fan més, un color més groguenc. Nosaltres, pasta blanca, que ja és un... És un tema que el té meu germà molt ficat al seu cap, quan una pasta no li surt blanca ja l'home ja s'atabala, i això li ve de que mon pare o mon padrí tenien aquest mandat intern. I com s'aconsegueix? Una bona mel, ben seleccionada, i nosaltres amb això en som experts, i a part una cocció lenta d'aquesta pasta. I amb això aconseguim... I nosaltres doncs, ens mantenim amb aquest torró tou, amb aquest torró dur, amb aquest torró de cremat i algun amb xocolata, però som molt dels clàssics.
Jo he arribat a veure... Per mi és un error, eh? Torró amb gust de pernil salat, torró amb gust de, jo què sé, de sopa, d'ou ferrat... Escolta, crec que faran un flac favor, eh?
Bueno, no t'ho pensis. Mira, aquestes marques que han fet que el torró també es posi de moda i que sigui com un joc, però alguns, no sé, nosaltres no podem entrar aquí a competir ni ens plantegem això, però sí que li ha donat al torró un aire com més rejuvenit, no? Perquè sí que és veritat que les noves generacions a vegades els costa connectar amb aquests productes més tradicionals.
Ferran,
no?
Fins que el proven, eh?
Bueno, d'acord.
Fins que el proven.
Correcte, això és veritat, eh? Hi ha hagut més gent jove que quan l'ha provat... Ah,
que
doncs mira,
que la
producte...
gent jove no té bon paladar, sí, no. Tu li poses un bon torró, per molt clàssic que sigui, i quan el proven, que jo ho he vist a casa això, diuen, caram, que bo que és això.
Correcte, no, nosaltres som optimistes, eh? I pensem que els clàssics, apostar pel clàssic és una aposta interessant. Val a dir també, vull ficar un comentari, que nosaltres venim del món de la mel, i en el món de la mel doncs, estem en contacte amb els apicultors, i com tots els sectors primaris, doncs hi ha espècies invasores, no? Amb la mel, doncs, hi va haver un àcar fa uns 25 anys, la barroa, ara hi ha una altra, que és la vespa pelotina. Estem acostumats a les espècies invasores. Doncs ara amb el torró, que nosaltres també és un producte, ha aparegut una espècie invasora. L'espècie invasora que jo... és el panettone. El panettone, un producte italià, ha conquerit els supermercats i ha conquerit les taules dels consumidors i està competint directament amb el torró tradicional nostre de Catalunya o del territori espanyol. I jo l'identifico com una espècie invasora. Jo en soc consumidor, val a dir, perquè són productes bons, però ens hem de donar compte com els italians són capaços de conquerir-ho tot. Nosaltres aquí tenim la coca de recapte, que si la compares amb una pizza, doncs amb moltes pizzas tenen certes similituds. Uh-huh. Evidentment, la coca de recapte només la coneixem aquí i només es consumeix aquí. I la pizza és a tot el món. Passem l'oli. Podríem analitzar coses. Doncs el senyor Panettone, jo la considero des d'Alemany, la considerem com una espècie invasora. No sé si podem fer alguna cosa, però per almenys tenir un compte. I nosaltres, doncs això, proposem als consumidors doncs que apostin, sobretot pels torrons de tota la vida, i els nostres, no? I les espècies invasores, però bueno, a la millor es poden provar, no? Però...
Amb els torros alemany, jo ho sé, però anem a explicar-ho, i ja ho has avançat, la matèria primera és una obsessió per vosaltres des de fa molts anys, que al final us ha portat on esteu, a guanyar concursos, a tenir un reconeixement gastronòmic potent. Al final és que no es pot reinventar la roda, vull dir, es tracta de buscar bona ametlla, bona mel, i fer el producte doncs, seguint els passos que s'han de fer.
La base dels productes d'alimentació, la base és tenir les bones matèries primeres, les ametlles.
I cuidar-les.
Les ametlles locals. I llavors s'ha de cuidar el procés. El que passa és que avui dia hi ha marques que són capaces, amb productes de baix, amb ingredients de preus econòmics, són capaços de vestir-ho bé, de fer-ho prou bé, perquè els consumidors doncs, els hi comprin, no?, i hi agradin. Però nosaltres partim de la base de bons ingredients. Molta mel, per nosaltres la mel és molt important al torró, bones ametlles, evidentment, i el nostre procés.
Us torno a donar la web alemany.com, allí teniu tota la història, però a més els productes, i podeu fer la vostra comanda des de la plana web. Els torrons els trobarem a molts llocs, no?, els torrons alemany, a la
venda. Sí, estem en molts petits comerç, aquí a Lleida estem al Plus Fresc, evidentment, hi ha altres cadenes que trobareu doncs, als bons preus, i d'altres, doncs també hi són presents, perquè avui en dia una marca per moure volum has d'estar als supermercats, per almenys als supermercats que són sensibles a les marques locals i que tenim doncs, no sé, productes que a vegades amb preus una mica més elevats, però jo sempre dic una cosa, sí que d'acord hi ha torrons a 2 euros i el nostre val gairebé 8, doncs, però dic, per Nadal doncs, la millor penjar-ne menys perquè sigui més bo, no sé, és una idea que proposo.
No, escolta, la tendència de la nutrició va cap aquí. Potser estem menjant de més, per tant, haurem de menjar una mica menys, però vigilar el que mengem.
Correcte.
Com menys elaborat i com la matèria prima més bona, per tant, és un bon consell, ja. Busqueu-los a torrons i mel a alemany. Hem parlat de mel, hem parlat de torrons i sobretot hem parlat de tota aquesta tradició i aquesta manera de fer que hi ha darrere d'un producte alemany, que jo crec que, tu vas al supermercat i tens mil coses per triar. Cadascú tria el que vol, evidentment, però de vegades... I per això fem aquestes entrevistes, perquè conegueu què hi ha darrere d'un producte alemany. Quan tu agafes una caixa o un pot de mel alemany, saps qui ha col·locat l'etiqueta o com l'han col·locat, d'on surt la matèria prima, etc, etc. No sé, jo crec que és una cosa que com a consumidors hem de començar a tenir en compte. Ferran Alemany, vosaltres esteu en temporada alta, anava a dir que em relaxa, gaudeix de les festes, suposo que és un no parar fins després de Reis.
Bé, no, nosaltres fins al 25. L'activitat nostra és frenètica fins a les portes del Nadal. A partir del Nadal hi ha tranquil·litat.
Ja s'han venut els torrons, o la major part dels torrons.
Llavors hem d'esperar a veure com ha anat la venda, els punts de venda, no?
Ferran Alemany, escolta, enhorabona per la vostra tasca, per la vostra feina i gràcies per acompanyar-nos un any més aquí als estudis de Cope Lleida.
Moltes gràcies, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.